9:27 minuts, comença la tertúlia del Gall del Monestir. Tenim avui amb nosaltres en Toni Ramon i en Domènec Miquel. Molt bon dia als dos.
Hola, bon dia.
Heu passat fred venint a l'estudi?
Home, oh, em fa.
Déu-n'hi-do, avui, no? Potser és el dia que em fa més, no? O...
No ho sé, potser és el dia que n'hem acumulat més, ja, no? No ho sé, sí. No et sabria dir si em fa més o menys, però fa fred.
Que ja cansa, una mica, aquest fred. Escolta, Domènec, una pregunta. Albert Einstein va venir a Sant Cugat fa 90 anys. Ho sabíem, això? Que ho van publicar la setmana passada perquè hi ha hagut una web commemorativa de la seva visita a Catalunya i tafanejant per allà vam veure que va venir almenys un momentet a Sant Cugat a veure el monestir i a mi no em constava, de fet a la redacció quan em van parlar ningú... No sé si els historiadors en tenien constància d'aquest detall.
No, va venir a Barcelona, va fer una sèrie de conferències a Barcelona, però avui que passés per Sant Cugat no tenia pas cap mena de constància.
Que va fer una visita, que després també va anar a Terrassa i, vaja, sí. Va visitar diverses coses.
Va visitar el romànic, no?
Sí, algú que ho devia portar, sí. Va dir, anem a fer una mica de cultura, eh?
Mm-hmm. Però va fer gràcia la notícia de veure com algú com era Albert Einstein va passar en el Sant Cugat d'aquella època.
Sí, i d'on t'ha sortit la notícia?
És una notícia que vam treure perquè hi ha hagut una web commemorativa del viatge del Premi Nobel de Física del 1921 al nostre país. És una web que ha fet la Fundació Recerca en el marc d'aquesta commemoració i és una web que està penjada a la web també de la Generalitat i explica això, no? Que el 24 de febrer del 1923 Einstein es va desplaçar des de Barcelona al Vallès en companyia de l'aleshores president de la Mancomunitat, Josep Puig i Cadafalch, per visitar el monestir de Sant Cugat i després se'n va anar a veure les esglésies de Sant Pere de Terrassa. Escolta, millor, més visites. Parlem de la plana política local. La Joventut Nacionalista de Catalunya demana que el president de Convergència Democràtica a la ciutat, Xavier Martorell, doni explicacions sobre les seves relacions amb l'agència Mètode 3 i que posi el seu càrrec a disposició de la militància. La branca juvenil de Convergència vol saber per què Martorell no va desmentir el comunicat que va signar la formació àmbit local i nacional negant les seves relacions amb l'empresa d'investigació després de les contradiccions en les quals va incórrer el també director general de serveis penitenciaris. Això és l'últim que tenim d'aquest cas Martorell. Ahir també vam saber que la secció local de Convergència Democràtica ha posposat per dimarts de la setmana vinent l'assemblea on havien de tractar la qüestió sobre el futur de Martorell. Avui La Vanguardia explica en una notícia pròpia a partir de fons del partit que Convergència Democràtica no té pensat ni destituir Xavier Martorell dels seus càrrecs de la Generalitat ni forçar-lo a marxar de la presidència de Convergència Democràtica a Sant Cugat. He fet una mica el resum de com està. No explicaré allò dels pagaments, els correus electrònics, perquè n'hem parlat durant tot el cap de setmana. I dit això, el Domènec, què passa, Domènec, que rius una mica?
No, perquè és extraordinari, és la manera, diguéssim, de com s'enfoquen les coses en els diferents partits, no? Vull dir, Esquerra Republicana hi ha un senyor que ni tan sols és imputat i que és capaç de dimitir, i en canvi n'hi ha d'altres que s'aferren al silló d'una manera, bueno, absolutament desvergonyida.
Toni.
A veure, primera part de la notícia, què menys que donar explicacions davant d'un cas com aquest? Segona part de la notícia, doncs, bueno, com deia el Domènec, tornem a estar a les de sempre, no destituirem ni dels càrrecs públics que ostenten el govern de la Generalitat ni de la secció local de Sant Cugat. Bueno, allà ells, no? Allà sabrà Convergència què fa. Jo crec que és un cas greu que d'aprovar-se, evidentment, d'aprovar-se, doncs, crec que hauria de tenir conseqüències, però immediates. I només una sospita, una sola sospita, de que algú està, doncs, demanant o encomanant espionatges sobre companys de partit o de federació, jo trobo tan escandalós que haurien de plegar de manera immediata. Jo, que en una assemblea m'he vist correus meus personals projectats en una pantalla per destruir la que era la meva candidatura, ho trobo tan greu que això ha de ser irrepetible. Per tant, no entenc Convergència, doncs, en cas de que vagin sortint cada vegada més proves i sembla ser que més encàrrecs, doncs es renti les mans d'aquesta manera, però bé, Convergència ja ho fa sovint, això.
I tot això després que l'alcaldessa li demanés dissabte passat que posés el seu càrrec a disposició de la militància i ara es troba que es posposa aquesta assemblea i a més surt aquesta notícia dient que la direcció de Convergència Democràtica d'entrada no té previst fer-lo ni dimitir ni forçar-lo a posar el seu càrrec a disposició. Per tant, per l'alcaldessa i membre nata de l'executiva, també déu-n'hi-do quin paper.
Sí, però és que a més és una llàstima que no hi hagi el Sam, perquè es parlaria, diguéssim, dels Estats Units i del que significa una mentida, diguéssim, per un polític en els Estats Units, no? Realment és una cosa
No, digues, Domènec.
No, està... és que és una cosa, diguéssim, doncs, que és molt greu, no? Vull dir, doncs, el Nixon acaba dimitint perquè ha dit una mentida, no? Vull dir que és una mica, diguéssim, això. Si el diumenge la Vanguardia publica tota aquella sèrie de mails i de més, i el senyor aquest, doncs, no li cau la cara de vergonya i és capaç, diguéssim, de dimitir, aleshores, a veure, jo penso que la ciutadania no ens mereixem aquests polítics. Simplement, eh?
Arcadi Oliveres, molt bon dia.
Bon dia.
Estem parlant del cas Martorell. Sí, no sé si ha seguit una mica com ha anat.
Aquestes dies. El que no seria aquesta última notícia de que sembla que es posposa l'assemblea, que no es discutirà.
Sí, de fet s'havia de celebrar avui l'assemblea per tractar aquest tema. La resposta oficial de l'executiva és, com no estava inclòs aquest punt en l'ordre del dia i no es podia introduir, s'ha de posposar la setmana vinent.
Per favor, mare. Per favor.
Una assemblea sobirana.
Per favor, té a veure.
Jo em remeto al que diuen. Després tenim gent de Convergència Democràtica que ens emet comunicats dient que no expliquem bé les coses, doncs això és el que van dir ells. Sí. Arcadi, com veus tot plegat aquest tema?
Bé, no l'he seguit massa de prop, però en general forma part d'aquesta situació escabrosa que viu el moment polític actual, respectant a moltíssims polítics que fan tot el que poden i que fan el millor que poden, però és evident que amb aquests desprestigis anirem cada vegada pitjor. Sembla que ja hi ha hagut advertiments des de fa temps sobre el comportament d'aquest senyor, amb càrrecs anteriors que havia tingut, i per tant jo tinc la impressió que aquesta és una gota més que colma el vas d'aquella situació que s'ha de reparar del principi a la fi. I encara que no ho conec gaire, doncs tinc la impressió, juntament amb els meus companys, que s'hauria de plegar immediatament.
Algun comentari més?
No, és que em sembla que, no ho sé, ho trobem els tres tan de calaix, de que veure's immers, no, en un cas com aquest, ha de ser una renúncia del càrrec públic immediat. Vaja, no veig altra opció, i és el que jo crec que en un món civilitzat hauria de passar.
Fixem-nos de totes maneres en la nota que en aquesta conferència anticorrupció que va convocar l'Artur Mas va sortir, segons el qual cap càrrec hauria de dimitir fins que no només fos imputat, sinó que fos començat el procediment judicial, el qual evidentment ja marcava una mica el respecte.
Sí, perquè a més és com una mera d'absurditat, perquè en el moment en què comença, diguéssim, el procediment judicial, al cap i a la fi no varia la situació personal, no varia fins que no hi hagi sentència. Per tant, en tot cas, és dir, o quan és imputat o quan hi ha sentència, però quan comença el procediment judicial, perquè què li ha canviat en aquest senyor? Que és que llavors s'acaba la presumpció d'innocència? No, la presumpció d'innocència continua fins al moment que hi ha sentència. Vull dir, per tant, o és un moment o és l'altre.
Tot això potser explica en altres contextos el que ha passat a Itàlia, que hem vist com hi ha un moviment, els 5 estrelles, que té com a cap de cartell aquest còmic que es diu Grillo, que ha donat una de les sorpreses, si volen parlem de tots els resultats, veure com el cansament amb cert tipus de política arriba ja a les urnes de manera descarada. És cert que Itàlia és un altre context, tampoc es pot fer potser una comparació directa, però veure com la gent... Vaja, anava a fer servir una expressió molt, molt col·loquial que m'estalviaré, però que n'està fins als nassos. No sé si se m'ha entès per on anava, no?
Sí, anaves més avall.
Anaves més avall. Uns quants pams més avall.
No, a veure, aquí realment, no, el cansament de la política o del sistema polític o dels partits polítics majoritaris és evident, no? I aquí també anem veient, de fet les darreres enquestes d'opinió també marcaven unes tendències estranyes en el que ha estat habitualment la política parlamentària catalana, i en el cas italià, sense voler comparar evidentment uns i altres, doncs bueno, jo crec que d'entrada entrem en el desgovern. Hi ha un fet que em preocupa i molt quan es produeixen eleccions que no agraden en els mercats, és que les primes de risc pugen, les borses baixen, o sigui, hi ha una manipulació directa des dels sectors financers dels que són els resultats polítics, i ho hem vist a Llatinoamèrica, doncs, quan han guanyat candidats indígenes o de l'esquerra, o ara ho veiem a Itàlia. Ahir el mateix corresponsal de TV3, ja com un fet habitual, va dir, bueno, doncs els mercats ja decidiran. Però què vol dir que els mercats decidiran? Però què és això? Per tant, la negació de la política, el que sempre hem alarmat més d'una vegada des d'aquesta tertúlia, és perillós, és molt perillós, perquè deixes moltes decisions en mans doncs, de qui no té cap interès pel bé comú.
Que consti que el Centre Esquerra Bersani ha guanyat en nombre de vots, però Berlusconi obté el Senat, per tant, hi hauria una situació de bloqueig. El moviment 5 estrelles que comentàvem de Grillo s'ha situat prop de ser la segona força. La tercera, la incertesa, diuen alguns diaris, podria dur el país a nous comicis, i el senyor Monti, que no ha arribat al 10% dels vots, que és aquest senyor que de cop i volta va aparèixer allà, el van posar a dit, i quan ha anat a les urnes ha vist que no...
No, clar, i que no podem comparar el que és Congrés i Senat amb paràmetres espanyols, que hi ha gent que també deia, bueno, si el Senat no el tenen no passa res,
no, perquè el Senat
no
funciona exactament
igual, això,
ha donat el vistiplau en el... amb el responsable polític.
Jo crec que aquí a Itàlia ens porten, tot i que els casos no són gaire diferents, perquè la crisi econòmica és molt similar, la situació d'endeutament també, ens porten una mica d'avantatge, precisament per això que acabeu de dir. En allà, en un moment determinat, es va pensar que la solució era un govern tècnic encapçalat per aquest senyor Mario Monti, que, per cert, havia treballat 8 anys a una banca que deixa la córrer, que es diu Goldman Sachs. Bé, aleshores resulta que, finalment, com s'acaba de dir, com reformava molt bé el Toni, no arriba ni a tenir el 10% dels vots, és a dir, amb quina majoria governava aquest senyor, amb quin recolzament popular, cap ni un. I aquí, tanmateix, també s'ha començat a parlar, ara potser no tant, però fa un parell de mesos, de que vista la situació aquesta completament podrida, alguns havien insinuat un govern tècnic i a mi no ens porta, per tant, aprenem les lliçons dels altres.
Sí, el que passa és que, per exemple, s'ha discutit la legitimitat de Monti, no? Per dir, és que no havia passat, diguéssim, per les urnes. El que passa és que va ser elegit pel Congrés, i per tant, sí, diguéssim, o sigui, és a dir, no, hi havia hagut una elecció indirecta i la gent, doncs, va confiar en ell. Tampoc és que el vagin posar la Merkel o el vagin posar, diguéssim, Brussel·les, No va ser un personatge que vagi caure allà, sinó que era un personatge que podia formar govern i que va ser elegit, doncs, pels representants, però va ser elegit. A veure, també ha sigut un personatge que ha hagut de prendre d'una sèrie de mesures molt impopulars i, per tant, això, lògicament, li causa un desgast. Aleshores, que en el moment en què arriba les eleccions, que tregui més vots, que o sigui, tregui menys vots dels que potser hauria tret en aquell moment, també és lògic, Això s'ha de tenir en compte, I no és que el defensi, però, en fi...
Sí, però quin congrés el va votar? Això és una qüestió, un congrés segurament pressionat indirectament. Dius, no hi va intervenir la Merkel, home, directament segur que no, perquè encara no li ha donat la nacionalitat italiana, però indirectament potser sí.
Bueno, perquè va ser la caiguda de Berlusconi i es havia de trobar una solució. I
sí.
No, però jo crec que evitar que repeteixin aquests escenaris està en mans dels propis polítics. O sigui, si en el cas espanyol realment s'actués i féssim net amb el cas Bárcenas, amb el cas Gürtel, a Catalunya amb el cas Mercuri, amb el cas Palau, etc., poder la gent continuaria confiant en els partits o en els polítics. El drama està en que cada vegada més gent, i malauradament amb raó, fa doncs, aquesta negació del que ha estat fins ara el sistema polític en aquest país.
Bueno, i de Santa Coloma ja no se'n parla.
Exacte.
És un altre cas que en el seu moment va omplir pàgines i pàgines de diari i que ha desaparegut absolutament, Vull dir, ja no se'n parla.
No, i mira, fa uns dies fent una tertúlia a peu dret de carrer amb Sam Abrams, que no ens pot acompanyar per temes laborals, em feia un comentari i dius que algun periodista, ja us ho apunto, no és idea meva, és idea de Sam Abrams, algun periodista, per favor, que sumi totes les xifres dels casos de corrupció, a veure quina xifra ens dona i què podríem fer amb aquesta xifra. Per tant, és evident que la desconfiança, quan les retallades, quan els serveis públics minven, quan els sous es retallen, etc., doncs només falta veure aquestes xifres que s'han anat malversant per múltiples casos de corrupció. Per tant, jo crec que el retorn de la confiança està únic i exclusivament en mans dels polítics. Si no actuen, doncs no la tornaran a tenir.
No tenim cap xifra, Arcadi, que normalment tens xifres
no, home, és molt complexa aquesta xifra que demanen, Sam, ja em diràs. Pues, clar, quasi caldria tres tesis
d'octaves. Ell deixa el missatge, per cert, que el Sam incorporarà a les tertúlies, no sé si la setmana vinent o d'aquí 15 dies, que ha tingut, com deia el Toni, un compromís laboral i això ha fet que no pogués venir.
Sobre el... digues. Que m'ha agradat molt, diguéssim, també d'aquest cap de setmana són aquestes declaracions del Bárcenas.
Anava a treure el tema ara, I val, doncs comença, Domènec, perfecte.
No, això diguéssim dels 38 milions aquests i que llavors resulta que això venen de l'especulació en bolsa i en obres d'art. I tenint en compte allò, els articles aquells que fa l'amic Canal sempre, diguéssim, al voltant de la misèria, etc, etc. En fi, jo penso que l'hauria de fer consultor de la galeria perquè li explicaria realment com s'especula amb obres d'art, que vull dir que, en fi, que el Josep no se n'ha assabentat encara.
Va arribar a tenir 38 milions a Suïssa sense declarar hisenda. Fins ara ens sabíem que n'havia tingut 22. El jutge l'ha prohibit sortir de l'estat espanyol i haurà de comparèixer al jutjat cada 15 dies. O sigui, aquests viatges que van al Canadà i això representa que se l'han acabat. Sí,
i aquest 16 de diferència...
Ella explica que va jugar a la borsa, jo vaig escoltar ahir les notícies, no he llegit els diaris.
I perdut.
No, no, sí, vaja, és que no domino com va la borsa. No, no.
I jugava a benefici del PP a la borsa.
No, ell va desvincular els seus comptes dels comptes del PP. Això sí que ho va voler deixar clar, però vaja, que aquest senyor, déu-n'hi-do, 38 milions a Suïssa... I vaja, continua el tema i això no podrà sortir de l'estat espanyol, però ha quedat en un segon terme amb el tema dels espionatges o presumptes espionatges, és a dir, Bárcenas.
Totalment.
Ha quedat. Sí que és cert que va haver-hi potser aquest cap de setmana també el tema d'Urdangarín, però el que menja les portades és, i Planes almenys a la premsa catalana, és el tema dels espionatges. Que vaja, hem vist com la Policia Nacional Espanyola va agafar els paquets i a partir d'aquí tampoc... Ahir vam tenir una reunió espadaler... Algun comentari més sobre aquesta qüestió de Bárcenas o...
No, és el que comentàvem, els casos de corrupció els hem anat tapant amb casos més grossos, un darrere l'altre, en teníem un, estàvem entretinguts amb un, n'ha sortit un altre i ara estem amb l'espionatge, d'aquí 15 dies, vés a saber de què parlarem.
Home, l'obra d'art d'en Bárcenas era per veure portant el carretonet a tornar de Canadà i aixecant el dit d'aquella, a veure un moment, això és una vergonya tenir aquests personatges públics, que no dic que això hagi de portar a la presó, aquest tema, altres segurament sí.
Sobre el PSC, avui podria votar per primera vegada al marge del PSOE a favor de dues iniciatives que presentaran tant Convergència i Unió com Iniciativa a favor d'un intent d'entesa entre el govern espanyol i català per tirar endavant una consulta sobre el futur de Catalunya. Com veuen que finalment sembli que el PSC pugui trencar aquesta disciplina de vot dintre del grup del PSOE i ara queda la incògnita de saber què farà Carme Chacón, que de fet és el que es pregunta la gent, si Carme Chacón, diguem-ne, farà vot amb el PSOE o farà vot amb el PSC.
Alguna... Home, aquest vot separat hauria de ser més habitual del que ha estat fins ara, que diria que gairebé nul. Sorprèn, a mi em sorprèn que per aquest tema ara Pere Navarro allò que no va aprovar el Parlament de Catalunya ho vulgui votar en el Congrés de Diputats. És lleugerament diferent, evidentment, la proposta, però sorprèn. També és veritat que les desautoritzacions de Pere Navarro són tan ràpides i els canvis d'opinió que fins que no es produeixi la votació quasi que no m'atreveixo a opinar, Però bé, hauria de ser més habitual del que és, si realment el PSC també diu que és el que és, que no és una sucursal del PSOE, sinó que senzillament només hi estan federats, per tant, això hauria de ser lo normal. A més, la proposta bàsicament és que s'arribi a un acord per poder celebrar un referèndum. No estem dient, igual que no dèiem al Parlament de Catalunya, que s'ha de votar en aquest referèndum, cadascú que voti lliurement. El que estem demanant és que es produeixi una aprovació d'un fet tan democràtic com consultar a la població sobre un tema.
Algun comentari més sobre el PSC? Esperança que canviï alguna cosa, després que Pere Navarro cada vegada que obre la boca davant d'un micròfon doncs genera, no una nova polèmica potser, però vaja, un nou debat, sobretot li va fer molta gràcia al senyor Rubalcaba l'altre dia quan estàvem fent el debat de política general, veure com poc abans li deixava anar que havia d'abdicar el rei.
No, però el desautoritza el PSOE
el desautoritza
les joventuts socialistes, o sigui, sí, però, va quedar per totes bandes.
Sí, sí, però va estar... Però a veure, en aquesta vegada jo haig de reconèixer que en Pere Navarro després la contesta que va fer va estar molt bé, no? Dient que hi havia hagut tot de gent, doncs, de militants de base, doncs, i de gent, diguéssim, simpatitzants, que el havien felicitat per aquesta iniciativa, i que ell estava expressant una cosa que estava molt més en les bases i que semblava que la gent del partit, les directives del partit, no se'n donessin compte del que la gent vol, i de que cada vegada hi ha una separació més gran entre aquests polítics de dalt i els de baix. I això, bueno, perquè era el cas aquest concret, doncs, sobre l'abdicació del rei, però és que això és una cosa que repartim abastament per quantitat de problemes, no? De que dona la sensació de que els polítics viuen en un món i que la gent en viu en un altre i que no se'n donen compte d'aquesta realitat.
No, però el mateix Pere Navarro pot escoltar les bases amb el tema de l'abdicació del rei, però no les escoltades amb molts altres temes, no?
Sí, sí.
tampoc és lliure, no, d'aquest no, mal general de les executives nacionals dels partits.
Però ja està bé que hagi reaccionat com a mínim amb això, jo vull dir que fins ara no ho havia fet. Vull dir,
és que com estic més, en aquest fent... cas, estic molt més d'acord amb la joventut socialista de que el que hem d'anar és a l'abdicació total de, i renúncia de la monarquia.
Aquí, està,
aquí és on hauríem d'anar a parar.
Era una demanda fluixeta, però bueno, en tot cas en el context, atrevida. Aquest problema ja ve de lluny, perquè és evident que el PSC se li ha demanat moltes vegades que tingui grup parlamentari propi i mai l'ha volgut fer. I d'aquesta manera, si nota aquesta independència, sempre està subjecte a que els altres li donin clatellades per tot arreu, s'haurien d'atrevir, i això ja és un problema que ve de molt antic.
De fet, totes les enquestes li continuen donant uns mals resultats i sembla que no acaba de definir una estratègia de, per exemple, de marcar un perfil propi en aquestes coses, tot i que ara, per exemple, fa aquest primer pas. El que passa que depèn del que faci avui Carme Chacón, també es pot obrir una altra ferida, perquè representa que Carme Chacón és membre del PSC, i si ella vol aspirar algun dia a liderar el PSOE, que, vaja, tot sembla indicar que té ganes, un vot en contra també li podria generar un problema amb ella que li podria condicionar el futur, tant a Catalunya o amb la resta de l'Estat, faci el que faci.
Està en una mala posició.
De fet, hi havia algun diari que insinuava que potser no apareixeria la votació. Això seria amagar-se, bàsicament.
Sí, però de fet ja hi ha hagut diversos barons aquests del PSOE que han demanat de que s'expulsi de l'executiva del PSOE a tots els del PSC.
Bueno, estaria bé, així d'aquesta...
Exacte. Poder no tindrien un grup parlamentari propi per voluntat pròpia, sinó per expulsió. Home, també és un tema que ens podríem plantejar els independentistes, no? A veure, poder que ens expulsin també. Arriba un punt de dir, escolti, si tan malament ens portem i tan dolents som, doncs escolti.
Doncs ens fan fora i ens ja està. Ens fan fora i ja està. I ja ens espavilem nosaltres pel nostre compte.
Fes així? No. Però el PSOE sempre s'ha basat en aquella dita que ja fa 100 anys que corre, que és antes roja que rota. Sí. Per tant, a partir d'aquí no farem res.
CaixaBank vol reduir la plantilla en 3.000 persones. La integració de Banca Cívica i Banc de València obliga, diuen ells, el grup a retallar un 9% el nombre d'empleats. Obre un període de negociacions amb sindicats que es podria allargar fins a l'abril. Avui repassen les planes dels diaris, les primeres. Si no m'equivoco, no sortia en cap primera plana de cap diari, aquesta notícia. Normalment un procés on hi hagués una reducció de plantilla de 3.000 persones estaria ocupant un bon lloc.
Sí, caixa...
Si bé és cert que hi ha diversos temes molt potents avui per treure, ha estat una cosa curiosa, sobretot tenint en compte que, a més, si no vaig errat, CaixaBank té uns resultats positius, Arcadi, i que es vegi ara que ha de fer aquesta reducció de 3.000 persones quan Banca Cívica i Banc de València hi havien fet en el seu moment retallades...
Això sortia, em penso que en el País hi ha una petita,
nota
molt, molt marginal que deia aquesta xifra. Sense dubte no s'explica ni això, però tampoc s'explica amb Telefònica i tampoc s'explica en altres empreses que estan actuant d'aquesta manera. Evidentment, si la Caixa diu que conserva el seu sentit social perquè diu que té aquella obra social de 500 milions anuals, el sentit social també s'extén una mica amb el personal quan els beneficis permeten mantenir-lo. Per tant, que tinguin una plantilla potser massa dotada amb això, doncs potser sí, però no es tracta d'acomiadar la gent, d'anar a veure com es pot remodelar de mica en mica.
De fet, diuen que faran prejubilacions i baixes incentivades, però vaja.
Sí, el que passa és que sempre que s'absorbeix una altra entitat es creen problemes de duplicació d'oficines i coses d'aquest tipus. Així. El que passa és que no sé si la xarxa que s'ha duplicat és tan gran com perquè hi hagin d'haver-hi 3.000 acomiadaments. Vull dir, això són molt, 3.000.
Si s'han de desprendre de gent, que es desprengin activitats. Perquè una cosa que a mi m'escandalitza, però es convenen una mica cap a casa, que és que Banca Cívica era la tercera institució espanyola amb més inversió en la indústria d'armament. La Caixa no hi tenia massa presència, la indústria d'armament, però l'acabar de subir a Banca Cívica s'ha quedat amb aquestes inversions. Si ara vol rebaixar la plantilla i aquesta plantilla la rebaixa perquè no es diguin més en aquestes inversions, llavors ho començaré a entendre, però si no, no.
Vaja, doncs, veurem. Sobre la prima de risc ja puc dir que ha augmentat, que està per sobre dels 400 punts i que el bloqueig política a Itàlia dispara la prima de risc, són els titulars que ara porten als diaris, i també la borsa, l'IBEX ha perdut 8.000 punts i obre amb un descens superior al 3%, i també les borses de Milà, París i Frankfurt arran d'aquesta situació.
A més, aquests que parlen les agències de qualificació haurien de ser tots a la presó, tots. Són agències de qualificació privades. Una es diu Mitch, l'altra es diu Standard & Poor's i l'altra es diu Moody's. dues són americanes i una és anglesa. De les dues americanes, el principal accionista és un especulador, que es diu Warren Buffett, que és la segona fortuna del món, que ara, a més, queda bé fer una mica de caritat amb els milions que ha guanyat, doncs, d'una manera estrafolària. I aquesta gent, després, amb les qualificacions que els donen, acaben especulant directament amb altres empreses filials que tenen. Això és tot impresentable. Això s'ha dit alguna vegada, cal una agència de qualificació europea i cal una altra americana, però en mans del govern, no una agència de qualificació. Jo no em faria cap cas, el que passa que els mercats els hi fan i ho han pagat tots, això és una cosa diferent.
Sí, però com es trenca aquesta dinàmica en què
Que els governs la creïn, ja està, és una cosa ben senzilla, i que la que valgui sigui l'agència de qualificació pública. No s'ho tenen cap interès, perquè aquells que manen després van fugint d'això. Això de l'agència, això de les primes d'origen, és una estafa. Ens queixem del Barça, però el Barça és una germaneta de la caritat davant d'aquesta gent. Això ho és segur.
I tant. Sí, sí. Lo de les primes de risc és que és una cosa extraordinària. O sigui, per una banda, resulta que es puja la prima de risc perquè, és clar, hi ha el risc de que no es cobri. Però només que s'insinuï que hi ha la possibilitat de no pagar, s'organitza un daltabaix, diguéssim, de calample, i se surten a rescats i se surten d'això.
Sí.
És clar, llavors, igual, doncs, i tot això, si surten els rescats i hi ha tota aquesta sèrie d'operacions, baixarà la prima de risc, els hi baixaran els interessos aquests alts, o no? Perquè si ja no tenen risc, doncs llavors per què han de cobrar aquest interès tan alt? No, l'interès es manté igual, eh? Lo qual
però el debat sobre una agència europea havia aparegut en el seu moment.
Sí.
De fet va tenir bastant espai als mitjans de comunicació, però ara queda totalment soterrat.
Sí, no sé per què, suposo que per pressions, això no ho he pogut seguir, però és així.
Doncs veurem com evoluciona la temàtica. Doncs sobre algun altre tema d'actualitat que vulguin comentar alguna cosa, no sé si tenen algun... Però que he anat traient tots els temes sobre el Congrés de la Telefonia Mòbil,
Una vergonya per Barcelona.
Per què?
Una vergonya per Barcelona.
Però si guanyem...
Impresentable.
Per què, Arcadi? Ara diré les xifres, però si guanyem molts diners. Deixa'm fer d'advocat del diable.
Una vergonya per Barcelona.
Hem omplert hotels.
5 milions de morts al Congo degut a aquestes companyies, buscant el coltan maleït. 5 milions de morts al Congo.
Explica per què. Per què van al Congo?
Perquè el mòbil no funciona. Si no té coltan a dins, si no té uns cablets aquells que calten, de coltan, pel que he pogut aprendre, només en troba 10% a Austràlia, 10% a Ruanda, 80% al Congo. I un recent informe explica que totes les companyies de telefonia van anar allà a barallar-se entre elles, en col·laboració amb tribus locals, es barallen i es maten com poden perquè puguem portar a la butxaqueta un telèfon mòbil. Ni pensar-ho, som barcelones, partícip d'un crim en el Congo, que quedi clar i que es digui tantes vegades com faci falta, només faltaria. I res, la pela per damunt de les vides humanes, això és inacceptable del tot, i aquí sí que m'ho pico, de veritat.
Ostres, doncs aquesta és una visió que no apareixia gaire als mitjans, eh? Ho dic perquè...
Ha sortit d'alguna revista alternativa.
Alguna revista alternativa. Ho dic perquè la xifra que es dona és de...
TV3
del
va fer...
benefici que s'obté.
Va donar imatge d'una petita manifestació que justament era en defensa del Congo. Sí, sí.
Doncs, vaja...
No és allò que deien de les informacions, esclar. També, mira, una altra cosa no hi té res a veure, però sí que hi té a veure. Jo m'he queixat moltes vegades de la disminució de l'ajut públic que fa la Generalitat als temes de cooperació. Aquest any passat es va reduir a la misèria de 9 milions d'euros. I, per contra, el circuit de Montmeló tenia un ajut de 35 milions d'euros de la Generalitat. No es pot anar així, pel món. Després diuen, no, és que això és negoci. Doncs, escolti, el negoci i la vida humana són dues coses diferents. Ajudarem més al negoci que no pas a la fam? Home, no, de cap manera. Aquests valors morals s'han de canviar del tot.
Algun comentari?
No, i bueno, t'afegeixo, ja no només amb cooperació internacional, sinó amb molts programes d'ajudes o de reactivació de l'economia interna.
Igual, exactament igual. Sí, és evident.
De fet, però el que és la col·laboració a l'exterior amb altres països és el que, des de certes forces polítiques, és el més fàcilment atacable, no? Perquè és el que queda l'argument aquest de si hi ha gent que pateix a Catalunya perquè hem d'estar ajudant a l'exterior, i és un argument que se sent constantment.
Aquesta és una frase que es diu primer nosaltres i que repeteix un senyor que es diu Anglada constantment. Això ens porta al racisme i a la xenofòbia constant.
Però només Anglada, eh? No diré el nom del partit polític perquè no hi ha cap partit polític d'aquests aquí per poder-se defensar, però aquesta és una frase que constantment se sent.
Però les xifres que destinem a cooperació, per exemple, l'Ajuntament de Sant Cugat destina el 0,7, havia arribat a destinar l'1, no? O sigui, la defensa que es feia del 0,7 no és una xifra tancada. Es calcula amb els ingressos d'uns certs capítols pressupostaris, per tant aquesta xifra fluctuarà.
Estem a anys de bonança, la xifra serà més alta. Estem a anys de no tanta bonança, la xifra serà més baixa. Això, el món de la cooperació ja hi jugava. De dir, bueno, doncs, el problema és quan ja no estem parlant del 0,7. Estem molt per sota d'aquest 0,7. Per tant, no es defensava una xifra tancada, de dir, ha de ser sempre, cada any, tants milions i han d'anar augmentant segons no sé què. No, estàvem parlant de, segons els ingressos que tingui aquesta administració, del capítol tal, del tal, en sé que eren 4 capítols, el 0,7 es destinaria a cooperació. Per tant, jo crec que es podria mantenir, perquè és evident que no estem amb la xifra tancada, com deia, i que evidentment també hi ha recursos, doncs, per destinar a casa nostra. El que passa és una qüestió de prioritat. I bé, l'estat espanyol, doncs, ha demostrat quines són les seves prioritats a l'hora de retallar, no? Collar ajuntaments, collar comunitats autònomes, que justament són els que tenen més competències sobre el dia a dia de la gent, i en canvi, doncs, mantenir grans estructures d'estat que en aquests moments serveixen per ben poca cosa.
Quan fins i tot els informes internacionals que fa l'OCDE deien que dins de la desastrosa que era la cooperació espanyola al tercer món, la cooperació feta per ajuntaments i autonomies era del milloret que hi havia arreu del planeta.
I s'han vist resultats des de Sant Cugat, perquè constantment es presenten projectes, a més que s'han fet a diversos àmbits, des de, sobretot, Sud-amèrica, si no vaig errat, sí, Brasil, sí. Colòmbia, algun aspecte, ja, Bolívia...
Exacte, sí, sí.
I ha quedat una mica tocada per la situació econòmica, però Déu-n'hi-do el que
no m'han dit, jo diria que Sant Cugat encara...
No, es manté, jo crec que s'ha fet una bona proposta de mantenir aquest 0,7, d'aquest 0,7 a l'1, el que era més destinat a sensibilització aquí, el que es demana és que les entitats que estan rebent aquest 0,7 doncs s'encarreguin també de fer les activitats de sensibilització aquí al nord, no? Crec que és una bona mesura i és una bona solució, doncs, bueno, com dèiem, en un moment, doncs, de penúries, doncs, és una bona solució mantenir el que és l'activitat i la incidència en els països del sud i encarregar aquesta sensibilització a les pròpies ONGs que estan treballant en aquests països del sud.
Per cert, l'Unipau, reflexions sobre el feminisme en el seu seminari d'hivern, no?
Efectivament, mira, val la pena que ho diguem perquè el dimecres que ve ja haurà passat.
Que és aquest divendres que
dimarts que ve ja haurà passat.
Per a l'1 i 2 de març, no?
Sí, tenim... per a l'1 i 2 de març tenim, ja sabeu que es fa sempre el curs d'estiu, que és el més conegut, però des de fa 8 o 9 anys, en un moment d'hivern, com és ara, es fa un seminari de tema de caràcter monogràfic. L'any passat penso que era el cinema i la pau, altres anys ha sigut el teatre i la pau, els arts i la pau, la literatura i la pau. Aquest any és el feminisme i la pau. Tenim un personatge que sempre ha estat molt darrere d'aquestes qüestions, una persona ben coneguda aquí a Sant Cugat, com és la Dolors Renau, que ja fa temps que ve demanant, doncs, que una acció d'aquest tipus es porti a terme, i aquesta vegada, una mica sobre el seu consell i també amb la participació d'altra gent, es pensa tirar endavant aquest seminari, començarà amb una pel·lícula el divendres al vespre i durant el dia del dissabte hi haurà les ponències.
Centre Borja, tot això?
Tot el Centre Borja, sí.
Doncs a qual.cat ja ho hem explicat, en tot cas divendres ja ho repetirem. Arcadi Oliveres, Domènec Miquel i Toni Ramon, moltíssimes gràcies, ens veiem la setmana vinent.
Molt bé, que vagi bé a vosaltres. Bon.